Territori Penedès.
Envoltada de gàrgoles fantàstiques, amb escultures modernistes, les relíquies de Sant Fèlix i un orca majestuós, la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès és el primer edifici parroquial de Catalunya edificat en estil gòtic. La silueta del seu campanar destaca l'skyline de la capital de l'Alt Penedès i és possible visitar-lo i gaudir de les excepcionals vistes que ofereix, tot fent una copa de vi des dels seus 52 metres d'alçada. Amb les obres de la façana nord concloses, ara Santa Maria afronta la recta final de la restauració de l'exterior de l'edifici, iniciada l'any 2009.
Territori Penedès.
Hola, em dic Josep Maria Feliu, sóc historiador i faig visites guiades als diferents espais de l'església del campanar de Santa Maria. Sabem que ja al segle X hi havia una capella de Santa Maria que estava dins dels límits d'Olèrdola i entenem que aquest era l'edifici que, més endavant, a partir de l'any 1285, va ser l'església que coneixem actualment. L'església de Santa Maria, tal com la coneixem actualment, més o menys, vindria a ser l'edifici que el dia 1 de maig del 1285 va començar les obres. En aquest cas és especial destacar que va ser el primer edifici parroquial de Catalunya que seguia l'estil gòtic i aquestes obres van allargar gairebé 200 anys fins a la consagració que es va fer a l'any 1484. L'església de Santa Maria té la façana principal que mira la plaça de Jaume I. Aquesta façana hem de pensar que, evidentment, no és la que es va construir originalment quan es va fer la consagració, sinó que és una façana que correspon ja a començaments del segle XX. En aquell moment es van imaginar com hauria estat la façana principal si s'hagués acabat seguint l'estil gòtic en què s'havia començat inicialment, però que pels motius que desconeixem doncs es va acabar fent una portalada renaixentista amb una gran galeria, i quan a finals del segle XIX es va voler recuperar tot el que podria ser l'estil gòtic traient tots els afegits que s'havien fet posteriorment, l'últim pas va ser la façana principal, i en aquest cas doncs les obres van durar gairebé dos anys, entre el 1903 i el 1905, i aquesta és la façana que ens ha arribat a l'actualitat. Aquí cal destacar que hi ha doncs, les diferents escultures que hi ha a banda i banda de l'entrada, que són de l'escultor Rafael Atxé i que representen a diferents sants, profetes i apòstols, i a la part central, just al damunt de la porta, que hi ha l'escultura o la representació de la coronació de la Mare de Déu. L'altre punt d'accés a l'església de Santa Maria és l'entrada lateral, la que està a la plaça de Santa Maria. En aquest cas, sí que aquesta és la porta original que es va construir en el moment que es feien les obres, entre els segles XIII i XIV, i tot i ser una entrada amb un arc de mig punt, el treball que s'hi pot veure és purament gòtic, i en aquest cas també és interessant veure com en aquesta entrada, en aquest arc, doncs s'hi han conservat diferents restes de policromia, bàsicament diferents franges de colors, excepte a la part central, també, just al damunt de la porta, en què allà sí que s'hi veu encara una escena que representa l'escena de la crucifixió de Crist amb la Mare de Déu i Sant Joan a banda i banda. I a part d'aquesta decoració que hi ha, el que seria a l'arc, hem de pensar que entre la cornisa que hi ha al damunt d'aquesta porta i a l'arc queda un espai triangular, que són els carcanyols, i aquí sí que actualment costa molt de veure, però a banda i banda també hi ha diferents escenes, i llavors a la banda esquerra hi trobaríem una representació de Jesús dins del temple, i després a la banda dreta també costa molt de veure, però sabem que allà hi ha, o ja hi havia, el moment en què els tres reis van a fer l'adoració del nen Jesús. Pel que fa a l'exterior, també cal destacar que a tot el perímetre de l'església, tant els murs laterals de la façana sud i la façana nord, i també el que seria la zona de l'absis, s'hi han conservat tot el que serien les escultures per una banda de les gàrgoles, que originalment doncs, havien fet la funció d'expulsar l'aigua de la pluja que recollia a la teulada, i també tota una sèrie de cares que estan repartides a la cornisa de l'absis, excepte una que està en un contrafort de la façana sud, i que aquestes cares representen o bé personatges masculins o també femenins, i que cadascun d'ells està d'alguna manera doncs, expressant algun tipus de personatges que no sabem exactament per què es va fer aquesta diferenciació, però alguns porten casc representant militars, d'altres porten barrets que podrien ser burgesos, d'altres corones o diademes que podrien ser doncs, personatges nobles o reials, d'altres personatges religiosos, n'hi ha un que, per exemple, du una mitra, d'un bisbe, i alguns altres que, a la part de sobre, que evidentment no es veu des del carrer, i duen una tonsura, i per tant també representant aquests personatges religiosos. I a través d'aquests elements, cadascun d'ells doncs, el podem identificar, perquè se'ls caracteritza molt clarament. Un altre dels elements que destaca del conjunt de l'Església de Santa Maria és el campanar. Pensem que, tot i que formin part d'un conjunt, està a poca distància separat, pocs centímetres, del conjunt de l'Església, de la zona de l'absis. Aquest campanar també es va començar a construir en el mateix moment que es va començar la construcció de l'Església, el 1285, però en aquest cas sí que el campanar, que és una construcció de planta octogonal, sabem que ja el 1340 estava gairebé acabat, i a partir d'aquell moment, i fins a mitjans del segle XIX, hi va haver un càrrec anomenat mongia que feia que dues persones doncs, estaven sempre vivint a l'interior del campanar, en els diferents espais que hi ha al seu interior, i per una banda s'encarregaven dels diferents tocs de campanes, de pujar i baixar, per exemple, les làmpades abans de l'instal·lació del llum elèctric per il·luminar tot l'interior de l'església, cosa que es feia des de la teulada a la qual s'hi pot arribar des del campanar, i també, sobretot, la vigilància de l'església, perquè es té constància que en moltes ocasions s'havia intentat entrar a robar de nit. Dins del campanar hi ha diferents espais, per exemple, a la planta baixa, una zona que originalment s'havia fet servir com a sacristia de l'església i que actualment encara acull un petit teclat que s'havia utilitzat per poder tocar les campanes des de la planta baixa, sense haver de pujar a dalt de tot. I a partir d'aquí arribem al primer nivell i hem de pensar que el campanar, tal com el veiem actualment, correspon a la restauració que es va fer entre el 87 i el 1990, i en aquella ocasió es va decidir, perquè primer cal dir que era la primera vegada en què es feia una restauració de tota la construcció del campanar, que hi havia elements com eren l'àngel panell i també la matraca, que estaven situats a l'exterior o a la part més alta de l'edifici del campanar i que el fet d'estar exposats al vent, la pluja o al sol, evidentment doncs, els provocava un deteriorament que acabaria doncs, fent que desapareguessin, i es va decidir en aquell moment doncs, traslladar-ho. D'aquesta manera, actualment, quan es visita el campanar, en aquest primer pis hi veiem per una banda la matraca, que està feta en fusta i que sonava per Setmana Santa, i a la part central el que seria l'extrem superior de la teulada, on s'hi veuen les teules de colors, i com aquest extrem de la teulada està coronat per l'àngel panell. Arriben al següent pis, en aquest cas és un pis on hi podem veure encara alguns dels rellotges que ha tingut el campanar, el que hi ha al centre, que és el de l'any 1928, i també en un dels murs encara una petita maquinària que ja correspondria al rellotge dels anys 60 i 70, i a partir d'aquí seguiríem pujant i arribarem al final de la primera part del campanar, amb uns grans finestrals, que són 7 en total, i que ens hem d'imaginar que en aquests finestrals, doncs, originalment cadascun d'ells havia tingut una o fins i tot dues campanes, i aquí veiem les campanes que hi ha actualment, que són 4, que són les que ja es van col·locar després de la Guerra Civil. A partir d'aquí ja seguim pujant i finalment arribem a la part més alta del campanar, on hi ha un cos més estret, també de planta octogonal, que quan hi accedim podem veure les tres campanes que encara actualment s'utilitzen per tocar els quarts i les hores. Tindríem la més petita, que segurament seria la campana més antiga que encara es conserva al campanar de Vilafranca, desconeixem la seva data. La següent seria la Guitart, que en aquest cas realment no és el nom de la campana, sinó el senyor que la va fabricar, que és de l'any 1928. I finalment, la més gran, que és la que toca aleshores, que és la Raimunda, que aquesta es va col·locar a l'any 1801. El fet de finalitzar la restauració del campanar el 1990 també va fer que a partir d'aquell moment aquest espai doncs, fos accessible i, per tant, visitable, i d'aquesta manera es podia conèixer doncs, la història d'aquesta construcció, i des d'aquell moment doncs, es van iniciar unes visites que encara actualment es realitzen i que durant tots els mesos d'estiu i inicis de tardor, doncs, coincidint amb la posta de sol, es fa aquesta visita que permet una visió doncs, molt bonica de tot el que seria l'entorn de Vilafranca en aquest moment de la posta del sol i de les vinyes, i que evidentment doncs, això s'aprofita sempre per acompanyar aquest moment, ja sigui amb una copa de vi o amb una copa de cava a tots els visitants. Posteriorment, també, quan es va fer ja la restauració de tot el que seria la teulada de l'església, a partir de l'any 2022, també es van iniciar les visites a l'interior de la teulada, i en aquest cas, doncs, és una visita que permet conèixer quina era la teulada inicial amb el projecte gòtic. Aquesta teulada es va enfonsar a mitjans del segle XVIII i en aquell moment es va construir la teulada que veiem actualment. El fet d'entrar aquí dins es permet veure això, doncs, quines han estat aquestes dues cobertes, veure també quins són els accessos des de l'interior cap a les gàrgoles que podem veure quan estem al carrer, i també veure doncs, quina és aquesta construcció que, a través dels forats que veiem al terra, que originalment s'havien utilitzat per pujar i baixar les làmpades que il·luminaven l'església, doncs permeten veure doncs, com estem a 20 metres pel damunt del terra que veiem quan estem caminant per l'interior de l'església, i a partir d'aquí veure també això, doncs, com s'ha construït aquesta teulada del segle XVIII, amb les grans encavallades de fusta, sobretot, i veure això, doncs, com s'explica la construcció de l'església a partir d'aquest aspecte que veiem a dalt de tot i que des del carrer, evidentment, és totalment invisible. Un cop entrem a l'església, ja sigui des de l'entrada principal com de la lateral, doncs ens trobem amb la nau. Aquesta nau tindria unes capelles que estan construïdes entre els contraforts. Aquestes capelles, en principi, totes han mantingut les seves dimensions des del moment en què es va fer la consagració el 1484. També hi havia capelles en els diferents trams de la zona de l'absis, també entre els contraforts, que en aquest cas estarien a l'interior. I, per tant, veiem un aspecte molt similar al que ens podíem haver trobat en el moment que haguéssim visitat l'església en els seus segles inicials. El gran canvi tindríem primerament que a mitjans del segle XVI es va decidir construir la cripta sota de l'altar major, i evidentment això va comportar doncs, un treball d'obrir tot aquest espai que hi havia sota. Originalment aquesta cripta s'hi accedia a través d'unes escales que baixaven des del passadís central de la nau, i que es va mantenir fins a l'any 1964, que en aquell moment doncs, es va canviar per l'accés que hi ha actualment, que està en un dels murs de la façana sud. Tot i això, hem de pensar que a començaments del segle XIX es va produir un altre canvi important, que va ser l'ampliació de la primera nau de la zona de l'Evangeli, i aquesta nau aquesta capella van decidir fer-la més gran i construir la capella que encara veiem ara de l'actual Santíssim Sagrament, i en aquell moment tant el Santíssim Sagrament com l'altar de Sant Fèlix que estava en la cripta es van traslladar aquí i la cripta va quedar anul·lada. I no va ser fins a finals del segle XIX que, volent recuperar tot l'aspecte antic de l'església, es va tornar a obrir la cripta i s'hi va tornar a traslladar l'altar de Sant Fèlix. Actualment, evidentment, aquest altar de Sant Fèlix que hi ha no és el que es va portar en aquell moment, que era de fusta, sinó que ara el que hi ha és el que va regalar el bisbe Torres i Bages a l'església de Santa Maria, de l'escultor Josep Llimona, i que és una de les peces que van trobar a l'interior de la cripta, perquè juntament amb aquest regal del nou altar de Sant Fèlix, que és de l'any 1916, Torres i Bages també va regalar el conjunt escultòric de l'enterrament de Crist, que és una de les peces principals que es pot veure actualment a l'església de Santa Maria, ja relacionada evidentment amb els corrents artístics de començaments del segle XIX, en especial el modernisme.
Hola, sóc en Jonathan Carbó, organista, que des de fa molts anys em dedico a tocar en concerts i també a fer classes en diferents escoles de Catalunya. Actualment estic al Conservatori Municipal de Barcelona fent classes d'orgue. A Vilafranca col·laboro, quan m'ho demanen, tocant l'orgue Santa Maria en algunes celebracions litúrgiques puntuals, i també formo part dels Amics dels Orgues de Vilafranca, una entitat que ens dediquem a vetllar pel manteniment i la difusió dels diferents orgues, amb tota una colla d'organistes, de músics aficionats i també persones que els agrada el patrimoni i la cultura musical. L'Orgue de Santa Maria té un valor patrimonial històric molt important, en primer lloc perquè com a instrument musical té un so molt bonic, molt valuós perquè és molt bonic. Cada orgue és diferent i especialment perquè cada orgue està situat en un lloc que li és propi, no? I en la casa de Santa Maria, l'acústica que té i com es va fer l'instrument, doncs produeix un so, segons el meu parer, molt, molt bonic. Des d'un punt de vista més objectiu, més tècnic, més històric, l'Orgue de Santa Maria és un orgue singular. És un orgue que representa el colofó de tota una escola d'organeria catalana de l'estil romàntic simfònic, que es desenvolupa al primer terç del segle XX i que, a més, ens han arribat pocs instruments d'aquesta època perquè o bé es van perdre durant la guerra o després es van transformar i, per tant, a Vilafranca és dels pocs llocs on podem sentir música d'orgue d'aquest estil amb l'instrument adient. També hi ha una característica de la construcció de l'orgue, que és també igualment singular, que és el sistema de transmissió que té, que és pneumàtic mecànic, un sistema mixte, i que aquí a Catalunya també hi ha pocs orgues que el tinguin, almenys desenvolupat de la manera com es va fer a Vilafranca, i es dona el cas que quan es va fer la restauració de l'orgue a principis d'aquest segle, el 2006-2007, es va optar per conservar aquest sistema. És un sistema complex que porta alguns problemes perquè s'ha d'estar un manteniment molt, molt, molt curós, però que val la pena conservar-lo perquè és una mostra històrica important de com es feien les coses en aquell moment i, per tant, és molt important conservar-lo. Disposar d'un orgue com el de Santa Maria és un privilegi, però també és una responsabilitat perquè és un patrimoni molt important, però que perquè estigui en bones condicions doncs s'ha de fer un manteniment, s'ha d'estar a sobre, perquè estigui tot en ordre i, sobretot, el més important en qualsevol instrument és que es toqui, que aquest instrument soni i la gent el puguem gaudir, la gent de Vilafranca o la gent d'on sigui, que vinguin a Vilafranca puguin escoltar aquest orgue tan, tan preciós. I per fer això hi ha diferents necessitats, diguéssim, amb un orgue. Una de les seves funcions és el servei litúrgic. És un instrument que va molt lligat a l'Església i en aquest cas, que està dintre la basílica, doncs, participa activament en totes les celebracions litúrgiques, sobretot les festivitats importants, té un paper rellevant i per això es necessita doncs, un seguit d'organistes, de músics, siguin organistes professionals, que a Vilafranca n'hi ha algun, també organistes aficionats que es van formant i amb l'experiència que tenen doncs, van aprenent a acompanyar sobretot el que són els cants de missa i poder fer les intervencions. Això és per una banda, i amb l'altra és la seva finalitat artística més estricta, el que faríem amb concerts o amb altres tipus d'activitats semblants, també de difusió, sobretot perquè puguem gaudir tots, que sigui un instrument per a l'Església, però un instrument també per a tot el poble, no només a Vilafranca, sinó fora. Fent-lo sonar també afavorim que el manteniment d'aquest instrument també sigui millor, perquè un instrument que està mut s'acaba fent malbé, segur, segur. Per fer tota aquesta activitat, en el seu objectiu litúrgic, hi ha un equip d'organistes que forma part de la parròquia i es coordinen per poder tocar. I en la part més artística, concertística, tenim l'Associació d'Amics dels Orgues de Vilafranca, que vam constituir l'any 2018. I tot aquest temps doncs, hem anat fent concerts, que ja sempre se n'han fet de concerts de l'Orgue de Santa Maria. Des de que es va construir, ja mossèn Maideu, que era l'organista, ja va fer els concerts de Sant Esteve, que ara se segueixen fent. Arribem a la 72a edició, em sembla que enguany. I a part d'això, en aquesta associació doncs, vetllem perquè hi hagi una mica més d'activitat. Fem un cicle a la tardor, que és el cicle de concerts d'orgue Josep Soler Cerdà. Però tot l'any es van fent activitats, es participa en el Dia de la Música, s'obre l'orgue perquè la gent pugui visitar-lo, pugui pujar a dalt, pugui veure com es toca i una mica més de prop com funciona. I totes les activitats de col·laboració doncs, amb el que faci falta perquè l'orgue sigui un instrument viu dintre la vila.
L'Església de Santa Maria hem de pensar que tot el patrimoni que actualment acull al seu interior és el que s'ha anat col·locant a partir de l'any 1939, perquè hi va haver un incendi el 1934 en què va destruir tots els elements que hi havia anteriors a aquesta data. Aquesta reparació que es fa a partir dels anys 30 i 40, sobretot 40 del segle XX, doncs evidentment no va ser la més òptima, i quan a l'any 2009 van caure unes pedres de la façana principal, es va fer una anàlisi de tot l'edifici i es va veure que realment calia una intervenció per posar-lo al dia, i a partir d'aquí doncs va començar tot un procés de restauració que va iniciar-se doncs el 2009 amb els campanars de la façana principal i que actualment encara està en funcionament, i a partir d'aquell moment doncs en diferents etapes, començant primer per la façana principal, els campanars, després la façana sud en dues etapes, després tota la teulada també en dues etapes i finalment la façana nord, que s'ha acabat aquest any 2025, doncs ha fet que tot l'exterior hagi quedat ja restaurat i de la cara exterior només en quedaria per acabar ja el que seria la façana principal. Un dels espais que recomanaria a l'hora de visitar Vilafranca, a banda de l'església de Santa Maria, seria també el cementiri. És una construcció de l'any 1839 i que, doncs, al llarg del segle XIX i del segle XX ha anat creixent i es permet d'alguna manera fer un recorregut per la història de Vilafranca i també dels estils arquitectònics que hem pogut veure al llarg d'aquests dos segles i també d'alguna manera recuperar alguns noms de personalitats de la història de Vilafranca, ja sigui perquè hi són enterrats o perquè hi van construir algunes de les seves obres. Thank you.